Game Over. Xbox.
Doncs continuem el Game Over aquí a Ona Catalana, repassant en el programa d'avui tota l'actualitat del món dels videojocs i recomanant per servir una miqueta de guia a tota la gent que es vulgui comprar una consola o que bé ja la tingui i vulgui comprar o vulgui regalar algun videojoc. Anem a la Xbox, la consola de Microsoft, que és la darrera que ha arribat al mercat, que també té reproductor de DVD i que té doncs moltes coses bones i coses doncs no tan bones. La setmana passada en vàrem parlar amb Teo Alcorta, el product manager de Xbox, i ens va cantar les grans avantatges que suposa tenir doncs un disc dur en el seu interior, poder tenir una capacitat de connexió en xarxa amb el tema de Xbox Live, que a nivell mundial serà una de les xarxes, diuen, de joc online més importants, i tot plegat. Com veiem aquesta consola del senyor Gates?
Bueno, es una buena opción, es una buena opción, y más para los fanáticos del DVD, porque la calidad...
O sigui, la recomanació és comprem la Xbox per veure el DVD.
Bueno, no solo por eso. Hay una buena oferta también, que es un pack que viene con dos juegos de Sega, que son el GS Radio y el Sega GT 2002, que, por ejemplo, en Inglaterra está arrasando ese pack. Y aquí en España no está vendiendo nada mal. Quiere decir que Xbox ahora está vendiendo muy bien con ese pack.
O sigui que tenim Xbox per temps, no serà un fiasco, sí, diguéssim. Per tant, la gent que es compri la Xbox, una mica el dubte és, home, sembla que potser és l'últim a arribar, no és la marca que menys experiència té en consoles, tot i que és Microsoft, no? Però clar, no oblidem que Microsoft és la gent que ha fet l'Excel i el Word, vull dir que molt divertits no serien aquests programes, no? Per tant, la gent que es compri una Xbox té una consola per temps.
Sí, sí, realmente están desarrollando muchísimos juegos en casi todos los países donde existe una industria de videojuegos, y está siendo muy, muy apoyada esa consola.
¿Sí? ¿Quins jocs recomanaríem?
Bueno, hay un juego que sería más o menos el que le puede hacer un poco la competencia al Ratchet & Clank de PlayStation 2. Sería el Blinks, que es muy, muy buen juego.
Que es un gat, ¿no? Una mena de... Sí, que sí, Blinks, sí, de Time Sweeper o algo así, que sí, fan, sí, davant i enrere el temps.
Eso es muy, muy parecido al Mario is Missing, aquel, el, con la temática del tiempo,
sí,
¿sabes? De hacer una cosa,
parar el tiempo. Sí. Y llavors pares el temps y fas una altra.
Eso es. Ese sería uno de los juegos más recomendables, junto a Splinter Cell, que es un, bueno, un juego bastante parecido a Metal Gear.
Que de fet en vàrem parlar fa també un parell de setmanes aquí en el Game Over, i que de fet doncs també vàrem dir que era això, no, basat en una novel·la de Tom Clancy, no? Aquest senyor que escriu novel·les de, doncs, però sempre americanistes, una mica serien doncs La caza del octubre rojo, Juego de patriotas, una mica totes aquestes novel·les, llavors transformades en pel·lícules.
Exactament.
Alguna altra recomanació d'Xbox?
Jo recomanaria dos jocs ambientats en la Segona Guerra Mundial, que són Prisoner of War, del qual ja vam parlar fa uns quants programes, i el Medal of Honor Frontline.
Per què?
Per què? Perquè jo trobo que són dos bons jocs. I, per exemple, el primer de tots, el Prisoner of War, em crida l'atenció l'objectiu del joc, que és escapar d'un camp de concentració nazi. És un plantejament que antigament ja s'havia vist.
T'has d'aprendre a conviure, a més, no? Has d'agafar les rutines interiors d'aquest camp de concentració, no? O sigui, seguir els horaris de la gent que està allà dins,
sí,
diguéssim.
Aconseguir contactes, sobreviure...
Recordem per Spectrum La gran escapada d'Us Gols.
Exactament.
Basada en la pel·lícula Gran escapada, i que plantejava...
Més o menys similar.
Amb un estil gràfic de Filmation, en semi-3D, doncs ja plantejava aquest desenvolupament d'un joc.
Després, otro juego muy aconsejable sería Mech Assault, que es un juego de robots, que es muy parecido a los Armored Core que han salido en PlayStation, y que ese juego contiene el Xbox Live.
Per tant, funciona el tema d'Xbox Live? Quan funcionarà? Perquè als Estats Units es veu que sí, que està funcionant, i bé, o sigui, és una cosa que ha arrencat. Per tant, sembla que encara que nosaltres, doncs, en el tema de connectivitat i de velocitat de xarxa no seríem un país punter, doncs podrà arribar a funcionar, no?
Sí, bueno, tiene previsto salir para la primavera del año que viene. En Estados Unidos ya está en marcha, en Japón empieza en enero, y aquí dicen que para marzo, en teoría.
Anem al PC.
PC.
Perquè, de fet, el PC és la plataforma de plataformes. En el PC, de fet, nosaltres, probablement, i molts de vosaltres, us hi passeu moltes hores davant, probablement moltes no jugant i moltes altres sí que jugant, i probablement moltes de les hores que us passeu jugant us les passeu jugant en emuladors, o en el famós MAME, no? Emulador dels grans arcades, o en els altres emuladors menys coneguts, o potser sí, més coneguts per part de tots plegats. Però el PC també té jocs, té moltíssims jocs que surten per aquesta plataforma, podríem considerar-la també una plataforma concreta, i jocs que no surten per a les altres consoles, com ens comentava l'Antonio ara a la pausa, no?
Sí, por ejemplo, el caso del juego de LucasArts Bounty Hunter, en el cual llevamos un cazarrecompensas tipo Boba Fett, o sonará más el nombre Jango Fett, debido al uh-huh. episodio 2 que se ha emitido aquí ahora en TV hace poco, en el cual, bueno, pues vamos por todo el universo Star Wars. Bueno, puedes diferenciar territorios de la República, que es, digamos, entre comillas, los buenos de momento, luego planetas controlados pues por los Hutt, ¿no? Por otros planetas controlados uh-huh. por otras razas, etcétera, muy recomendable.
Estaríem parlant que el PC és una bona opció a l'hora de dir: "M'agraden els videojocs, vull gaudir dels videojocs, em compro un PC que estigui bé o no."
Espera.
Jo tinc les meves tinc els meus seriosos dubtes amb el tema del PC, perquè evidentment és una cosa que evoluciona tan ràpidament, en la que doncs necessites tanta complicació a l'hora de configurar els jocs, que a mi em fa mandra, senzillament. Em fa mandra configurar jocs de PC.
Jordi, date cuenta de una cosa. El PC tiene una gran ventaja, que hoy en día la mayoría de usuarios de PC tienen o modem o ADSL o incluso cable con el cual conectarse. La gran ventaja del PC es poder jugar online con una facilidad muy superior a la de cualquier consola, al menos lo que se refiere a no España, sino casi Europa, uh-huh. más que nada, que de momento, a día de hoy, las consolas no tienen. Parece, van a tener, parece, está despuntando, pero a día de hoy no tenemos.
Però estem d'acord o no que realment són complicats els jocs de PC a nivell de... Vaja, allò de dir, instal·les un joc i et funciona uh-huh. la primera, o sigui que tot va perfectament, uh-huh. és difícil, o sigui, hi ha molts passos de configuració, no?
El que passa sí. és que un PC, per exemple, és un aparell que et serveix per moltes més coses. Tu has d'ajustar-te potser a unes configuracions o a un requeriment de sistemes que és el que et serveix a tu per la teva feina diària, i tens uns jocs que s'adapten, s'amollen a aquesta configuració de targeta gràfica, de memòria, etc. El problema que està amb els PCs per a jocs és que contínuament tens que estar buscant molt més del que realment tu necessites o faràs mai servir, només per ajustar-te mm-hmm. a jocs que vols. Que
cada I realment aquests jocs ho valen? Això és que el meu dubte és aquest. O sigui, realment aquests jocs valen tot el que tu has d'invertir en tecnologia en aquest PC?
Ara podríem entrar en una discussió de
si no, realment... Tenim 5 minutets, però...
Entremos.
No, de si realment els programadors realment optimitzen tant com es feien abans, quan els recursos eren més limitats, i ara es poden limitar més a tirar de, bueno, doncs ja s'actualitzaran, bueno, ja es compraran més memòria, bueno, ja compraran una targeta millor, perquè el joc necessita equits, en comptes de d'ajustar-se a unes configuracions més tancades. És potser la diferència de consoles, configuració tancada sempre la mateixa, les avantatges que això comporta, ni drivers diferents, ni marques diferents, ni res, una configuració que tothom s'ha d'ajustar a ella per programar, o PCs, configuracions obertes que et permeten anar millorant a sobre del que ja tens, per tant, pots tenir coses més bones sense haver de canviar-ho tot, però, clar, diferents marques, diferents drivers, poses un joc, no et funciona, t'has d'actualitzar, baixar un parche, etcètera, etcètera.
Però, Francesc, date cuenta de una cosa. Hablamos de que un PC es una máquina para trabajar, una máquina para jugar si quieres, una máquina, es decir, para varios usos. Una exacto, consola es un aparato de uso específico para jugar.
O para ver DVDs.
O para ver DVDs, como el Xbox, por ejemplo. Pero vamos, aparte de eso, decimos de que siempre va a ser mucho más cómodo, ¿vale? Y mucho, incluso más amigable una consola, que llegas, pones uh-huh. el juego y lo utilizas. El uh-huh. PC, si quieres...
¿Quin joc recomanaríem?
Que date caña.
Perdona, abans de recomanar, sí. Estic totalment d'acord amb l'Antonio aquí. Jo sempre he comparat el PC o el Mac, deixeu-me entrar la paraula Mac sempre en aquest món, amb el tema del tuning. El PC és com un tuning. Tu pots fer que un cotxe pugui córrer...
No m'imaginen mai aquesta comparació.
Tu pots fer que un cotxe pugui córrer molt i que sembli que corris un rally, però mai serà un rally. Mai serà un rally amb un cotxe real de rally com aquest. Jo trobo, a vegades, certament, una cosa molt poc natural jugar a certs jocs, o aquestes imatges que veig als cibercafés que fan ara, aquests jocs que s'estan fent ara i que tenen tanta tirada, mm-hmm. jugar davant d'una pantalla grisa de 15 o 14 pulgades, no sé, és que ho trobo poc natural al costat de lo que és realment el videojoc, que és una consola.
I jugar amb una televisió.
Exacte, no? O un monitor fins i tot, però que tu has connectat i que tens, no sé, és que és molt diferent, penso.
Sí.
Anem a les recomanacions, si us sembla. Què tindríem de recomanable que pugui més o menys servir per una gran majoria d'usuaris de PC, d'ordinador compatible, que ens estiguin escoltant en aquests moments?
Potser no és una suggerència molt original, tenint en compte que estem parlant d'un PC,
Però jo sempre amb el PC m'ho he passat molt bé amb el FIFA. Configuro un mando i sempre m'ho he passat molt bé. El FIFA 2003 està molt bé.
Potser un dels estils clàssics dels jocs per a PC, que són els jocs d'estratègia, potser tampoc no és una gran novetat, però ja que les navals són un temps on podem dedicar-nos-hi molta estona, jo potser recomanaria Emperador, que no deixa de ser un joc d'estratègia a l'estil de Zeus o d'Olimpo, a l'estil de la Reina del Nilo. Bueno, més bé d'aquest estil de jocs on es basa en civilitzacions, i que un dels seus grans atractius també és tot l'entorn gràfic que fa que tu et puguis configurar una ciutat amb aquest
estil. O per exemple el Warcraft 3, no? Un altre d'aquests grans clàssics de jocs que a més pots anar en xarxa, no? I a més doncs pots... El que passa que el Warcraft 3, pel que tinc entès, també té uns requeriments de sistema exagerats, no? O sigui, altíssims, molt elevats, que llavors no sé si realment et recompensen, no? Una vegada tens el Warcraft, que jo el veig doncs sempre igual, no? Amb aquella mena de visió tridimensional que tu et vas desplaçant pel mapa i vas veient allà els humanets que caminen, no?
També d'estratègia m'agradaria destacar a un preu que està molt bé, un joc que es diu Imperium, que també m'ha agradat bastant.
Mira, yo para no entrar en el tópico de la estrategia ahora, dos juegos. El Need for Speed Hot Pursuit 2, también está en PlayStation 2, y aunque no es ninguna novedad, el Alien vs Predator 2, porque es que es una maravilla, es una pasada. Game Boy Advance.
I anem ja a la recta final d'aquest programa de recomanacions d'avui del Game Over a Ona Catalana. Anem a la Game Boy Advance, la consola portàtil que en aquests moments doncs, em sembla que és la que està imposada absolutament. No, vaja, no crec ni que hi hagi notícies de que hi hagi en el futur alguna intenció de vendre a l'estat espanyol alguna altra consola portàtil que no sigui la Game Boy Advance, no?
Sí, bueno, és la consola líder en este sector del mercado. Aunque bueno, en el futuro tal vez les haga competencia. Y más con la incursión de la telefonía móvil, con los videojuegos en la telefonía móvil. Pero bueno, centrémonos ahora en lo que es la campaña de Navidad de Game Boy Advance.
És que de fet, de cara a aquest Nadal, no, però és veritat que de fet els jocs que estan funcionant en els telèfons mòbils es pot jugar a jocs realment coneguts a nivell històric, pots tenir el Pac-Man, pots tenir Space Invaders, pots tenir grans jocs, però que fins i tot els telèfons mòbils poden evolucionar cap a ser una petita Game Boy Advance, no? A nivell de qualitat de jocs, vull dir.
Sí, bueno, eso en un futuro no muy lejano, Nokia y compañías como Nokia, Sega y Sony Ericsson están desarrollando hardware para poder realizar ese tipo de juegos.
Però de moment tenim la Game Boy Advance com la única gran consola portàtil. Que quin avantatge té o cap a quin públic l'hauríem de dirigir? O sigui, la gent que ens està escoltant que se la vol comprar, siguin pares que la volen comprar pels seus fills, o sigui gent que vol senzillament comprar-se alguna consola per jugar i no sap si tirar una consola doncs, estacionària, diguéssim, d'aquelles que deixes al costat de la televisió o una consola portàtil, què li diríem?
Bueno, Game Boy Advance es una consola para todo tipo de públicos, pero bueno, siempre el más beneficiado por cantidad de juegos va a ser el infantil. Y más ahora, teniendo en cuenta que dentro de poco tienen que salir las dos versiones nuevas de Pokémon, el Silver y el Sapphire. Y bueno, y los clásicos, por ejemplo, de la reconversión de los Marios, con el Super Mario Advance 3, que es el Yoshi Island de Super. Y bueno, muchísimos clásicos de Nintendo, de plataforma.
Anem a recomanacions. ¿Quins són els jocs que recomanem per a Game Boy Advance?
Pues mira, el que he visto ha salido hace muy poco, el Super Metroid para Game Boy Advance.
Jo, per la gent que li agrada l'acció ràpida i diversió pura i dura, al Game & Watch Gallery.
Molt bé. Sí, o sigui, sí. Quins jocs pots triar dins del Game &... Recordem que els Game & Watch són aquelles maquinetes a les quals doncs, podia jugar i que estaven doncs, amb un joc relativament senzills, que n'hi havia algunes que eren una sola pantalla i algunes que eren doble, i que vam dedicar-hi un Game Over fa doncs, una sèrie de programes. Quins jocs pots triar en aquest Game & Watch Gallery?
No em sé els noms exactes, però... si no recordo malament, pots jugar un que és de lluita, sí, senzillet, un que és d'un pop, que segurament Topus. El coneixeu tots, aquell de que hi ha un edifici que s'està cremant i cau gent i tens que rescatar-la.
O sigui, els clàssics jocs que tots hem pogut jugar, si és que vam ser nens al llarg dels anys 70-80, amb una Game & Watch. Albert?
Jo, algun joc de puzzles, com el Chuchu Rocket.
A mi m'encanta el Final Fight, tu, de Game Boy Advance. O sigui, poder jugar realment el Final Fight amb una consola portàtil amb tota la qualitat del Final Fight de Super Nintendo, perquè ens entenguem, o sigui, el joc de lluita, de carrers, no? de trobar-te bandes de gent poc desitjable, diguéssim, i haver d'anar avançant per aquells carrers, és una sensació realment, realment especial, no? Veure-la amb aquella qualitat de colors i de gràfics.
I a més ara està en un preu molt raonable, és, ara ha baixat de preu, i el que has dit, és un joc que s'ha d'aprofitar.
Edu.
Bueno, yo aconsejo F-Zero en carreras, en Roll Golden Sun y también el, bueno, cualquiera de los dos Castlevania estarían bien.
Es veu que els jocs de bola de drac per a Game Boy Advance, ja que hem tingut els Estats Units com a referència al llarg del programa per diverses coses, estan també trencant esquemes i són alguns dels jocs més venuts en aquests moments als Estats Units de totes les plataformes, en aquest cas, i realment són de Game Boy Advance i de bola de drac. Digues que es desperten tard els americans, no?, amb aquests temes.
Sí, bueno, y más que siendo títulos ya parecidos a los que ya se habían visto en su época, en otras consolas como Super Nintendo. Y sí, están arrasando en venta.
Doncs fins aquí aquest resum que hem fet avui, aquesta mena de guia que hem intentat fer en la tertúlia del Game Masters per intentar guiar una miqueta la gent que té ganes de comprar-se alguna consola o algun joc de cara a aquestes festes de Nadal.
Els hem liat més o els hem guiat? Alguna cosa haurem fet. Game over. Game over.
Game Now. Doncs continuem al Game Over a Ona Catalana i parlem de Telenoia. Telenoia és ment alliberada i dispersada informàticament, connectivitat global asincrònica. Celebrant la Telenoia, rebutgem l'individualisme solitari, ansiós, distret i neuròticament privat de l'antiga cultura industrial. En la cultura telemàtica, la Telenoia substitueix a la paranoia. Això és el que diu Roy Ascott, un dels artistes de noves tendències, de tecnologies més venerats del moment. I la Telenoia, de fet, és la mare conceptual i l'origen d'una associació cultural que es diu Telenoica i que tenim avui aquí amb nosaltres, representada amb l'Esteve Baqués. Esteve, benvingut al Game Over.
Hola, bon dia.
La Telenoica i la Telenoia i tot això, com s'uneix per poder crear doncs, una associació cultural i amb quina voluntat es crea, no?, aquesta associació que no té molt a veure amb el que nosaltres tenim entès d'associacionisme, no?, això de noves tecnologies, noves tendències i tot plegat.
Bueno, de fet, Telenoica va néixer com un grup d'amics, com un col·lectiu de gent que li agradava experimentar amb noves tecnologies, amb mitjans audiovisuals, una mica fent curs, vam començar amb el Telenoia com un principi de curt, a partir del qual vam començar a aconseguir algun premi i ens vam com anar animant a poc a anar fent coses amb mitjans audiovisuals i a poc doncs, vam anar creant un col·lectiu de gent interessada en tot això, no?
I Telenoica té un punt de referència clau, que és el Videa, que és un festival que aquest any arriba, si no m'equivoco, la seva tercera edició. Per tant, ja tenim 2 anys d'experiència. És un festival bastant únic pel que fa a casa nostra, no? És un festival en el que es barreja doncs, l'art en un nou sentit, no? L'art en el sentit mirant ja de cara al futur més, un futur més enllà fins i tot de l'art contemporani que podem veure a llocs com amb el MACBA, no?, per exemple.
Sí, sí. De fet nosaltres per lo que apostem amb el Videa com a festival és per la fusió de diferents arts escèniques, és a dir, amb els mitjans audiovisuals, és a dir, el teatre amb el vídeo, la dansa amb el vídeo, o sigui, fins ara han anat cada una per un lloc separats, no?, i nosaltres amb el Videa el que volem reivindicar una mica i per lo que volem apostar una mica és cap a la fusió de tot això, no? Cap a crear un espectacle on s'integri pues, el teatre, on s'integri un escenari que pot ser creat amb imatges, no cal que sigui creat com el típic escenari, no? I tot això és aplicable a totes les altres arts escèniques que existeixen. Vull dir, és un mitjà molt potent per poder crear una obra molt, molt, molt maca i molt impactant, no? Doncs aquest any destacaria sobretot 2 punts que tenim de contacte dins del Videa amb 2 punts calents del planeta, perquè per nosaltres el Videa també té una part de reivindicació. Aprofitem els mitjans audiovisuals també per reivindicar coses, perquè creiem que hi ha coses a reivindicar avui en dia en el món, no? I se'ns acusa la gent jove de que estem com apalancats, com tal, doncs hi ha gent jove que no, hi ha gent jove que creu que es pot fer denúncia, que es pot, i que hi ha mitjans per fer-ho, no?, i es poden aprofitar. I aleshores, aquest any, en aquest sentit, que nosaltres tenim dos links, com si diguéssim, amb un grup d'una gent d'Astúries, per allò del tema de la marea negra que hi ha hagut ara, desgraciadament, i hi ha vingut un col·lectiu de gent asturiana que farem un streaming amb ells a través d'una connexió a internet per ones de ràdio, que serà molt és un tipus de connexió que ells agafen de manera gratuïta i de manera lliure a través de les ones que van circulant per una ciutat. Per lo que ens han comentat, avui en dia a Barcelona podríem tenir tot el món, podríem estar connectat amb un sistema d'alta velocitat sense tenir que pagar ni un duro a través de les connexions que ja existeixen als edificis públics i de tot això. De fet, aquesta gent ja ho està fent a Astúries, a Londres s'està fent d'una manera increïble. I bueno, a part d'Astúries, també tenim connexió amb Indimedia, no? Amb una organització, Indimedia Argentina, per tot el tema que està passant de nens que s'estan morint de gana a Argentina, per tota la colla de mangantes de polítics que han fet tot aquest desastre. No, nosaltres també apostem per una sèrie d'instal·lacions, una sèrie de performance, en les quals el públic també interactua una mica amb tota l'escena visual. No? Està clar que el que és una actuació de videojockey, el públic el que fa una mica és mirar i escoltar, saps? Però dins de la part de tarda, com si diguéssim, hi ha una altra part de més, que és la part més experimental, com si diguéssim, que és on allà hi ha instal·lacions on el públic ja està una mica dins de la imatge. No? I a part, per la nit també, tenint en compte que està tot rodejat d'imatge, pensem que el públic està dins de la imatge.
Sí, exacte, exacte.
Actuació n'hi ha.
Parlem, si et sembla, del vídeo d'aquest any, del vídeo 2002, un vídeo que cada vegada us costa més d'organitzar perquè és complicat i, a més, el suport per aquestes noves tendències artístiques que diguéssim que són el futur i que és el que realment ens ha de guiar una miqueta de cara cap allà on anem, no estan massa ben vistes o, com a mínim, no estan massa ben valorades per les institucions, no?
La veritat és que és increïble els problemes i les dificultats que estem tenint amb trobar un espai, senzillament un espai per poder fer activitats. Estem pagant lloguers que són bastant alts a nivell de mercat de Barcelona, i som un col·lectiu que volem recordar que fem tot això sense ànim de lucre, és a dir, que la gent que ve participa sense cobrar ni un duro, la gent que organitza participa sense cobrar ni un duro, normalment cobrim gastos, no hi ha sponsors, és un festival que s'organitza a base d'il·lusió, a base de ganes, a base d'esforç, i sembla que si no hi ha diners pel mig, les administracions com que no volen apostar per això, no? Però bueno, seguirem endavant, eh?
Situem-nos en el festival ja d'aquesta setmana vinent. Es centra en un espectacle de tarda, un espectacle de nit. Com ho fem? O sigui, a quina hora hem d'anar? A on hem d'anar? Com ho hem de fer?
Pues aviam, el festival es vehicula en dos espais diferents. Un que és la Cúpula de Venus, que està situat a la Rambles 27, al costat del teatre principal, que seria on es faria la part més experimental, que és la part de tarda. També hi havia actuacions de música electrònica directa, també passem bastants vídeos, bastants curts, algun vídeo que ha estat prohibit per algun govern també. A part, també hi ha treballs molt interessants de directes de música més tranquil·la, més per estar sentat veient, no? I a part, per la nit, tenim un altre espai diferenciat, que ja seria una mica més típica nit, encara que nosaltres no, o sigui, ni per preus ni per res del que oferim, considerem que estem dins de l'oferta de nit de Barcelona, no? Sinó apostem per una altra cosa una mica diferent. Almenys això és el que intentem. I aleshores a l'espai aquest estaria per confirmar, aleshores el que farem serà, tenim un infoline, un número que està a la web, i si no, de totes maneres, a la web penjarem l'adreça i allà podreu consultar on està aquest espai.
La vostra adreça és www.telenoica, escrit amb K, telenoica.org.
Exacte.
I per tant, doncs, només ens queda desitjar-vos moltíssima sort, que continuarem parlant de l'associació Telenoica i seguirem de prop aquesta activitat tan interessant que gent de tan a prop de casa nostra està portant a terme amb dificultats, amb els recursos que realment poden i que realment, doncs, promet que de cara al futur, com a mínim, pugui créixer. Tenim ja una tercera edició i que de cara endavant, doncs, en puguem tenir moltíssimes més. Gràcies, Esteve Baqués, per haver vingut avui aquí al Game Over.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ho deixem aquí. Fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip que ha fet possible el programa, com cada setmana, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Selles, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco i Albert García. I tornem la setmana vinent. Gràcies.